Tot costa.
Sense estridències, però amb una seguretat que espanta i que va més enllà del seu arsenal ofensiu, França avança pel Mundial sense despentinar-se. Espanya busca avui bitllet per enfrontar-s'hi a les semifinals, però ara mateix no sembla fàcil imaginar com poden caure els blers.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest divendres 10 de juliol de 2026, el dia que es jugarà el segon partit de quarts de final del Mundial a Los Angeles. Roger Arbusà, bona tarda.
Què tal, Costa? Bona tarda.
Tenim 11 de la selecció espanyola per aquest partit de quarts de final contra Bèlgica.
Encara no, però està a punt de sortir, sempre surt dues hores abans, a punt de sortir aquest 11, que en principi serà el mateix que contra Portugal i que contra Àustria, per tant, a priori amb els quatre del Barça, amb Cubarsí, amb Pedri, amb Olmo i amb Lamine Yamal.
Doncs mentre esperem l'11 de La Fuente, també el de Rudi García, obrim aquí el diari del Mundial.
El Mundial, al tot costa. Resultats.
França 2, Marroc 0. Victòria justa de la selecció francesa, que va ser molt superior a la marroquina. Per tant, Mbappé, Dembélé i companyia, que ara esperen rival a semifinal. Serà o Espanya o Bèlgica.
Agenda.
I això que els francesos, Mbappé concretament, van fallar un penal, que per mi no ho era i que encara hauria fet molt més fàcil la victòria de l'equip de Deschamps.
Agenda.
Avui a les 9, aquest segon partit de quarts, juga la selecció espanyola, Espanya-Bèlgica, aquí a Los Angeles. Demà a les 11, Noruega-Anglaterra. I la matinada de dissabte a diumenge, a les 3, Argentina-Suïssa.
I ja ho tindrem la setmana vinent, setmana de semifinals, dimarts i dimecres, i, evidentment, la final de diumenge a Nova York.
El protagonista.
Didier Deschamps, que ha sabut conduir una de les generacions més talentoses que ha tingut mai la selecció francesa i, amb el pas dels anys, també ha evolucionat com a tècnic. És un entrenador que sempre se l'ha etiquetat com un entrenador, diríem, més aviat defensiu, però ara, en canvi, s'ha adaptat a la qualitat que té al davant, juga amb quatre davanters i, a més, la seva selecció també és capaç de dominar des de la pilota.
La notícia.
Són tres semifinals de Mundial consecutives per a la selecció francesa, cosa que ha aconseguit per primera vegada la seva història. Ho va fer el 2018 a Rússia, quan va arribar a la final i la va guanyar. El 2022 a Qatar també va arribar a la final i aleshores la va perdre, i torna a assolir les semis ara, el 2026. En cas d'arribar a la final, serien tres finals seguides, cosa que fins ara només ho ha aconseguit el Brasil i Alemanya Occidental.
I ja ni t'ho explico si acaben guanyant dos títols i una final en tres edicions consecutives del Mundial. La veritat és que seria un bagatge difícil d'igualar. Per cert, també és notícia d'avui que Portugal ha presentat Jorge Jesus com a nou seleccionador en substitució de Robert Martínez. 71 anys, entrenador de l'Al Nassr, curiositat o no, l'equip on juga Cristiano Ronaldo. Vaja, podem tenir Jorge Jesus fins al 75 i Cristiano Ronaldo també fins als 45.
La veu del dia.
Mis abuelos son españoles, tres de mis abuelos. Sí, yo sangre andaluz.
És Rudi García, el seleccionador de Bèlgica, que avui s'enfronta a la seva Espanya. García és francès, però té un vincle molt estret amb Espanya perquè els seus avis eren d'Almeria, eren d'un poble que es diu Garrotxa, però van haver d'emigrar a França durant la Guerra Civil. El seu pare ja va créixer a França, igual que Rudi, que ja va dir ahir que avui viuria un partit molt especial per la relació que encara té amb el país i també amb la terra dels seus avis.
Què ha descobert el Torquemada?
Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
El Roger ja ens ho ha insinuat, ha parlat de la figura de Deschamps, que és on vols aprofundir avui, no sé si en aquesta línia elogiosa del Roger Arbusà.
Mira, volia explicar una mica com ha gestionat un grup que és abundant i que té molta qualitat, perquè és que el que ha fet Deschamps des de l'inici del Mundial és tenir uns paràmetres sobre els quals ha girat i no els ha tocat. O sigui, hi ha unes posicions específiques que ha respectat i no ha canviat i d'altres que les ha anat rotant permanentment. És a dir, la parella Upamecano-Saliba més Koundé no l'ha tocat, excepte el partit contra Noruega, perquè Saliba tenia problemes d'esquena i va entrar a la crua. Koundé, Upamecano i Saliba són estructura. En canvi, el lateral esquerre ja va començar rotant. Alternativament, Teo, primer partit, Digne, segon partit, Teo, tercer partit, i compte, les eliminatòries per Digne, setzens i vuitens. O sigui, fa la sensació que s'ha decantat pel veterà.
Cosa que, des del meu modest punt de vista, jo no sóc un gran fan de Digne, però té bastant sentit tenint en compte que Teo és una cabra boja.
Al mig camp ha rotat tres jugadors, però a més de manera gairebé, diríem, matemàtica, eh? Tchouaméni, Rabiot, primer partit, Koné, Rabiot, segon partit, Koné, Tchouaméni, tercer partit, i tornem a començar amb el mateix cicle. Només ho va alterar ahir per problemes musculars de Tchouaméni, va repetir amb Koné i Rabiot. Per tant, vol dir que, en principi, van rotant i no li ha preocupat gaire el partit fins les semifinals. Hauria de tornar a entrar Tchouaméni i entenc que li tocaria la parella Tchouaméni-Koné, que és la que ha jugat només un partit dels dos. Curiosament, d'aquest doble pivot, Jordi, és tan estructural, encara que vagi rotant tres futbolistes per dues posicions, que dels sis partits, en cinc, no hi ha hagut substitució del doble pivot. O sigui, el doble pivot és columna vertebral i allò no es mou, excepte ahir, que com que Koné tenia amenaça de sanció, va jugar uns minuts Zeremeri. Per tant, posa el doble pivot, el rota, però no el toca. I, en canvi, al davant...
Deixa'm dir, a més, que és molt dels seus, perquè Rabiot semblava una mica fora dels circuits d'elit, Rabiot titular... I fins i tot Kanté, que el té a la banqueta, que dius, on para Kanté? Que m'imagino que encara deu ser a l'Aràbia Saudita. I vaja, són els seus jugadors fetitxe. Un és titular i l'altre no, però vaja, té les idees molt clares de Shams.
I el que fa la sensació és que si Tchouaméni es recupera, Koné i Tchouaméni serà el doble pivot contra Espanya.
Jo no
I
el davant... tenia gaire vist, aquest Koné, i la veritat és que m'ha agradat molt.
Molt bé, eh?
Sí, sí.
Sí, sí, molt bon mundial de Koné. I al davant no toca Dembélé, no toca Mbappé i no toca Olise, però a la quarta peça, 3 per Barcolà i 3 per Doué. O sigui, no alternatius, és veritat que Barcolà repeteix contra el Paraguai i Doué torna contra el Marroc a les eliminatòries, però 3 i 3. I en les substitucions, és curiós, perquè diries, no, a Mbappé o a Olise no els toca. No, doncs els ha tocat a tots. Olise ha estat substituït en 3 dels 6, Mbappé, perdó, sí, en 3 dels 6, ja ho dic bé, Mbappé en 4 dels 6, i Dembélé, Doué i Barcolà en 5 dels 6. És a dir, que els davanters sempre deixen alternativa. En el cas de Doué i Barcolà, el que és suplent torna a entrar, i després apareix un nom propi, que és el de Cherki, que dels 6 partits n'ha jugat 5. Només va perdre minuts ahir contra el Marroc, on no va sortir. És a dir, gairebé et diria que funcionaments molt marcats, molt pautats, fins al punt que Malo Gusto ha substituït Koundé en 4 dels 6 partits. També un canvi clàssic en els minuts finals. Koundé només ha completat 2 partits. És a dir, uns patrons des del primer dia del Mundial claríssims, que no ha alterat, que ha respectat i ha mantingut fins les semifinals, i que jo tinc la sensació que ara ja no es mourà i continuarà repetint aquest cicle. Lateral esquerra, el canvi de Malo Gusto per Koundé, si no hi ha accidents, el doble pivot rotat, i Doué o Barcolà per acompanyar els tres que no es toquen d'entrada, que són Mbappé, Olise i Dembélé.
Aprofito que ens fas aquest informe tan detallat, Ricard, per preguntar-te si creus que França és favorita indiscutible a aquestes altures per guanyar el Mundial.
Si Espanya avui no fa un salt de qualitat, diríem, espectacular o prou notable, o com li vulguis dir, és a dir, allò que veiem de cop i volta la selecció espanyola amb els millors comportaments individuals de Pedri o de Lamine Yamal, per mi és la millor selecció del Mundial i ahir va fer un, per mi, un salt de qualitat. Ahir va fer un dels millors partits contra el Marroc fins al punt de minimitzar-la, sí, perquè sí, és veritat que el Marroc va estar tímida, però mai saps si estàs tímida perquè, perquè l'altre t'intimida o si és una qüestió de mentalitat. Jo no crec que el Marroc sortís a fer el partit que va voler, que va fer, sinó que no li van deixar fer el que volia fer.
Sí, sí, i va perdre per 2-0, però vistes les aturades de Bonu, podria haver estat un marcador encara molt més concloent pels francesos. Ricard, abraçada, gràcies.
A tu, Jordi, adéu.
Fins aquí el repàs al diari del Mundial. Marc Andrés, bona tarda.
Bona tarda.
Hem de saber també què ha passat a la resta del món esportiu. Què ens expliques, Marc?
Doncs també en futbol, l'Arsenal ha fet oficial el fitxatge d'Ona Batlle, la superestrella exlateral ja del Barça, torna a Anglaterra després d'haver jugat al Manchester United durant 3 temporades. Mentrestant, a casa nostra, l'Espanyol femení ha incorporat la defensa barcelonina Clara Rodríguez, de 23 anys, arriba procedent del Granada i signa amb el club blanquiblau per una temporada. I 2 apunts més en aquest cas de futbol. A la segona divisió masculina, primer, el nou entrenador del Girona, Quique Álvarez, que ha deixat clar que l'objectiu de l'equip és clarament tornar a primera divisió. Un Quique que també ha admès que la pretemporada pot ser difícil perquè hi ha jugadors que poden marxar. I d'altra banda, fa pocs minuts que el Sabadell ha anunciat la renovació del central brasiler Arthur Bonaldo fins al 2027. Al Tour de França, el belga del Quick Step Tim Merlier s'ha imposat a l'esprint a la 7a etapa, 175 km plans entre Aguetmau i Bordeus. A la general no hi ha hagut cap canvi. Continua el domínic de Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. En tenis, podríem dir que gairebé tenim definida la final masculina de Wimbledon, perquè en directe estem al tercer set de la segona semifinal. Guanya Jannik Sinner a Novak Djokovic 2-16-0, i a més ja li ha trencat el servei al tercer set. Guanya 2-1 Sinner, però amb el servei ja trencat. Per tant, Sinner ho té molt bé per classificar-se per la final, on s'hi trobaria a l'alemany Alexander Zverev, vigent campió de Roland Garros, que ha derrotat a la primera semifinal en 3 sets el britànic Arthur Ferri. La final femenina, per cert, la jugaran demà les txeques Carolina Muixova i Linda Noskova.
Als que ens agrada el tennis, ens agrada veure Djokovic als seus 39 anys resistint, però la realitat és que ja fa bastanta estona que està traient aigua de la barca, com correspon a un enfrontament amb el que ara mateix és el millor tenista del món.
En bàsquet, una de freda i una de calenta al Barça. La bona és que l'equip ha renovat l'alè Joel Parra fins al juny del 2030, avui, mentre ahir de matinada esclatava la notícia, ho avançava TV3, el fitxatge estrella d'aquest curs, el pivot Moses Wright, pagarà la seva rescisió del Barça i marxarà al Milà sense ni tan sols haver vestit la samarreta blaugrana.
És de traca el que està passant al Palau en les últimes setmanes, fins al punt que avui el Macià té festa, però intervindrà el programa per explicar-nos què està passant, perquè, clar, hem renovat Joel Parra, però aquest pas pot ser que jugui Joel Parra sol al Barça de bàsquet.
Qui jugarà amb més companys és, per exemple, Emir Suleimanovic a la penya, que és el nou fitxatge dels verdinegres, el tercer que anuncia el conjunt de Badalona. El jugador bosnià de 30 anys signa per 2 temporades després d'haver jugat a l'Unicaja aquest últim curs. I també tenim bones notícies a Girona, perquè el club de Marc Gasol ha anunciat que l'asseguradora Fiat serà el nou patrocinador principal de l'equip, un acord per les properes 3 temporades ampliable a 1/4. A la Lliga Femenina, per cert, avui s'ha confirmat el calendari de la Lliga. Girona i Cadí començaran la Lliga com a visitants a la pista d'Estudiantes i Perfumeries, respectivament, mentre el primer duel català serà pocs dies abans de Nadal.
No em voldria precipitar, però diria que s'han equivocat i l'hauran de repetir. Han posat dates que no eren, en fi, un altre bunyolet made in Spain.
Fantàstic, doncs...
Només et dic que hi havia jornada de Lliga el dia del cap de setmana de la final a 6 de l'Eurolliga. Quan se n'han adonat han dit, doncs, escolti, el dia 15 ja els donarem el calendari bo.
D'acord, doncs gràcies per l'actualització.
Potser acaba coincidint, però de moment el tenen allà en conserva.
Bé, fem 2 apunts més del que m'expliques, perquè primer en motor, Marc Márquez ha estat el més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Alemanya, de MotoGP. Sachsenring, recordem-ho, és el seu millor circuit, amb 12 victòries fins al moment. El tro de Cervera, a més, diu que el més realista és pensar en el podi, sense renunciar, això sí, a sumar els 37 punts del cap de setmana. Àlex Márquez ha acabat quart i també ha superat el tall, mentre Maverick Viñales i Alex Rins faran repesca.
Després trucarem al Damià Aguilar, que ja ens va dir a l'últim Gran Premi que Alemanya Márquez faria els 37 punts, i si ho diu el Damià, és que serà així.
I acabo amb una notícia d'hoquei patins que m'ha cridat l'atenció, perquè Lleida ha incorporat a David Ballestero en el que serà la seva tercera etapa del jugador del Picat a l'equip. Un Ballestero que la curiositat és que fitxa amb 2 rols, un de jugador i l'altre de preparador físic de l'equip.
Ah, mira, coneixia casos de jugador-entrenador, però jugador-preparador físic no... Bueno, segurament que n'hi deu.
Segurament sí.
No, em sona, en fi, que els companys, com els posi a córrer per la muntanya, el posaran fi. Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
I que ja li has fet al Ricard Torquemada, i la recordem aquí amb els oients. Creieu que França és la favorita indiscutible per guanyar el Mundial? Tres opcions. Sí, ja ho era. Sí, m'han convençut o no.
Doncs d'aquí una estona amb la Sònia Oleart resoldrem les vostres respostes a les xarxes del Tot Costa, a Twitter i Instagram. Des d'ara i fins les 8, ja ho sabeu. En edició de Butxaca, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui amb la companyia del senyor Ferran Correas. Hola, Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I de la Gemma Mallorca. Gemma, bona tarda.
Bona tarda.
Ganes d'aquest Espanya-Bèlgica?
Sí. Sí, a mi el Mundial m'està agradant. M'està agradant molt, sí. L'estic seguint bastant. Crec que Espanya és molt superior a Bèlgica, per això. Però sí, sí, ganes del partit.
Doncs de seguida en parlem. Cap a Los Angeles falta gent.
El Mundial al Tot Costa.
D'aquí una hora i tres quarts, a les 9, Espanya-Bèlgica, el SoFi Stadium de Los Angeles, segon partit dels quarts de final. Hola de nou, Roger Arbusà.
Hola de nou.
Ja amb 11 o encara no?
Mira, acaba de sortir ara mateix l'11, l'estic veient en directe i veig que no juga Pedri. No juga Pedri i juga Fabián. Diria que és l'únic canvi respecte a l'últim partit, perquè juga Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián i Dani Olmo, i al davant Lamine Yamal, Oyarzabal i Baena. Sí, no juga Pedri, únic canvi, Pedri a la banqueta, juga Fabián.
Doncs és un autèntic sorpresot, val a dir...
Torna a l'Eurocopa.
Sí, és que l'Eurocopa...
Es va lesionar Pedri.
Sí, però Pedri jugava de mitja punta i el que li va agafar el relleu va ser Olmo.
Per això torna,
però ara torna, estaven jugant els dos.
Per això, torna a l'Eurocopa, torna a jugar Rodri, Fabián, Olmo.
S'ha de dir que jo crec que és una decisió valenta de la Fuente, perquè el fàcil és anar a morir amb un dels millors migcampistes del món, i jo crec que és just dir que el Mundial de Pedri és discretíssim.
Sí, no.
Una altra cosa és que en Fabián sigui millor. El Fabián actual et doni millors prestacions que Pedri. Jo això no n'estic segur. Però que ha tret el pilot automàtic de la Fuente, això sí que és veritat.
Sí, sí. Sí, és cert que Pedri no està fent el seu millor Mundial. Jo crec que com molts jugadors que han arribat molt cansats, ara parlo ara de mig centres, i per exemple els de Portugal, Vitinha, João Neves, que, sí, sí, que són dels millors migcampistes del, sí, món, tampoc han estat...
La diferència per mi és que Pedri ja estava fos al final de la temporada amb el Barça. Exacte. Jo, Vitinha i companyia, mentre estaven amb el PSG, no els vaig veure. Però jo la sensació que tenia és que Pedri revifaria i no ha aixecat
del
tot.
No ho ha fet. I ja és el que et deia, jo crec que torna al que li va funcionar a l'Eurocopa. A l'Eurocopa, quan es va lesionar Pedri després d'aquella entrada de Kroos,
sí, sí, és aquell
entra Olmo i juguen, perquè eren Pedri o Olmo, anaven jugant un o l'altre. No veia ja Pedri a la base de la jugada, i ara com que Olmo realment sí que està jugant, està fent un bon Mundial, doncs aquí conserva és a Olmo i torna al que va fer l'Eurocopa.
Ara estava pensant que De La Fuente és un entrenador, entre cometes, sota sospita, tot i que els resultats l'avalen, perquè, no ho sé, no, parlo per mi, no li acabem de veure la trampa, però a mi m'agrada aquest tipus de decisions, perquè o mantenies Pedri o hi ha posat l'últim partit Marsalva Merino, tires per Merino, i no fent ni una cosa ni l'altra. Vull dir que és una decisió d'entrenador que jo respecto.
Sí, és un entrenador molt conservador i sempre que li funciona alguna cosa la manté, però és el que diem, que Pedri de moment no ha demostrat el seu millor nivell, Tampoc crec que l'hagi demostrat Rodri, tot i que sí que potser ha anat de menys a més. Pedri s'ha quedat una mica més estancat amb el nivell que l'hem vist. I a mi em sorprèn aquesta decisió si pensem en Luis de la Fuente.
Sorprenent és, això és indiscutible. Sí. En fi,
de fet, circulava cap al migdia jo crec que alguna cosa se sabia, però circulava l'opció que qui jugués fos Gavi. En lloc de Pedri. I finalment ha optat pel mig del camp, que és el que li va donar l'Eurocopa. Mm.
I això que De La Fuente ahir el va defensar Pedri, perquè li van preguntar per això, pel rendiment d'aquests dies, és que el mateix Pedri aquesta setmana va dir que contra Portugal no havia fet ni molt menys el seu millor partit. I ahir De La Fuente va dir que Pedri sempre està bé, que hi haurà partits en què estarà més lluït o menys lluït, però que Pedri sempre està molt bé i que és espectacular. Però vaja, avui doncs l'ha canviat.
Molt bé, doncs veurem com li va a De La Fuente i a Espanya sense Pedri, com a mínim de sortida. Evidentment ara els partits tenen tants girs i tants canvis que Pedri pot ser perfectament un jugador que aparegui a la segona part i potser més descansat físicament tingui un altre llum que no li hem vist en aquest Mundial. Vol recuperar alguna veu, algun document d'aquestes últimes hores? De La Fuente, per exemple, parlava ahir matinada nostra.
Sí, un document de De La Fuente. Jo a la concentració de la selecció espanyola respiro una barreja de confiança i prudència, i el que sembla segur, com va dir ahir De La Fuente, és que ara mateix aquí ningú pensa en les semis contra França.
Te garantizo que no pensamos más que en Bélgica. Vamos, Francia, porque me habéis preguntado. Si no, hasta que no pasemos, si pasamos, hay que pasar a Bélgica, un partido, insisto, muy difícil, hasta que no lo pasemos, no seamos capaces de superar a Bélgica, empezamos a hablar lo que queráis de Francia. Hasta ahora, como aficionados al fútbol podemos hablar, pero como profesionales te garantizo que no existe para nosotros.
Jo crec que l'equip espanyol no pensa en França, però ahir vaig estar escoltant tertúlies espanyoles i em va sorprendre, segurament perquè els programes de nit venien després del partit de França, però em va sorprendre el discurs gairebé ja fent la prèvia de la semifinal Espanya-França, cosa que jo crec que és un error descomunal, i més com ve Bèlgica, que és una selecció així mig trabada, mig tapada, vaja.
I més en aquest Mundial, on a vegades les favorites han acabat caient.
I tant, sí. I que Espanya no està per tirar quets.
I que hi ha seleccions que crec que s'han vist en algun partit amb l'aigua al coll. Bèlgica està a punt d'estar... O sigui, estava eliminada, crec que era 700, no?
Contra Senegal. Sí.
Igual que Argentina també ha estat eliminada una o dues vegades ja. Això els hi va agafant moral i aquí estem. I jo crec que, com que no van de favorites, a més, o sigui, Bèlgica és una selecció que és una mica... Se li ha passat l'arròs.
De la gran generació queda Courtois i De Bruyne, que és suplent.
Sí, però clar, queden... Courtois sí, però De Bruyne, que està com està.
Lukaku, que també
és suplent, tot i que surt i marca.
Sí.
Se li ha passat l'arròs. La gran selecció belga ja no és la gran favorita. Per tant, ara van allà... i tot el que treguin...
Jo crec que Espanya és favorita, com deia abans la Gemma, però si t'adorms o entres en la dinàmica de partit que et proposen els belgues, et poden atropellar tranquil·lament.
Sí, no? I que no ho tindràs fàcil per marcar un gol.
No, jo crec que no. També és veritat que Espanya no n'ha concedit cap i tampoc cap. Ho tindran fàcil els belgues, que en els vuitens en van fer quatre contra els Estats
Units. Vull veure per això a la parella centrals, que ha jugat molt bé, amb Lukaku avui, perquè no han tingut cap davanter com Lukaku.
Com Lukaku, total.
Bé, ja deia, no sé, li vaig llegir una entrevista ja a Covarsí que deia, bé, doncs com que no hi puc competir cos a cos, m'hi haig d'anticipar, certament, si va el cos a cos, palmarà ell i segurament l'aport. Això pel que fa al partit d'avui, a les 9, espera ja a la semifinal de dimarts, Roger, França, que ahir... Jo diria que va eliminar el Marroc amb una escandalosa superioritat.
Sí, victòria clara i merescuda de França, que va ser molt superior al Marroc ja des del principi. Ho dèiem abans, tercera semifinal consecutiva en un Mundial, i assoleix per primera vegada això només ho ha fet Alemanya i l'Alemanya Occidental, vaja, i el Brasil. Deixeu-me dir que Mbappé està bé, que ahir el van canviar per precaució, tenia molèsties al turmell, va rebre un cop, el van veure després marxar del camp fent gestos somrient i saludant a l'afició. Està bé, ho va dir Didier Deschamps després també en roda de premsa. I aquest és el protagonista ahir, Kylian Mbappé, que a priori, insistim, podrà jugar a les semis. Mbappé ahir MVP del partit, parlant de la importància que té guanyar en aquesta selecció francesa.
Somos un equipo, un país que tiene una historia en el Mundial. Al final tienen que saber la historia del país y como la presión que representa el jugar para Francia, porque tú tienes que ganar sí o sí, si no los otros que están aquí nos van a matar. Tenemos jugador de calidad, pero jugamos como un equipo, tenemos un colectivo, un grupo que está unido, que vamos siempre en la misma dirección y la dirección que queremos es ganar.
Primer va a fallar un penal, que per mi no ho era i que se suposa que li van fer a ell mateix. És un penal d'aquests que aquesta temporada n'hi han xiulat 10 tranquil·lament a la Lliga Espanyola, i és veritat que després va fer un autèntic golaç per obrir el marcador. Evidentment, ens flipa el Mundial de Messi perquè és Messi, perquè té 39 anys, però el Mundial d'Mbappé també és per deixar-lo córrer.
I li sumaria a Olise, que per mi està sent els jugadors del Mundial sense cap mena de dubte.
Només
per
li
mi
falta
fins
fer
tot...
un gol.
El què?
Que només li falta fer un gol.
Sí, però per rendiment, pel que genera de molages, gairebé per mi va per damunt d'Mbappé.
Jo crec que Olise va fer millor fase de grups que eliminatòries. Ahir, per exemple, no va tenir un gran protagonisme, però és veritat que, vaja, des que la deixem... El va treure de la banda per posar-lo al mig. Està sent un jugador que se li veu que té.
És que estem parlant d'Mbappé, d'Olise.
Sí, sí.
És que Dembélé
també
apareix també quan...
Si guanya el Mundial, guanyarà la pilota d'or, segurament Mbappé. Ai, Mbappé, Dembélé. És a dir que...
Jo vull veure això.
Sí?
Jo vull veure això, sí, sí.
El que sí que em dóna la sensació amb aquestes declaracions d'Mbappé i des que ha començat el Mundial ho respiro, és que l'espineta que els ha quedat del 2022... És ferma per aquest any aconseguir el Mundial.
Sí, sí, i perquè sobre... És que evidentment parlem dels del davant, però abans el Ricard ens feia aquest informe tan detallat, sabíem que els centrals eren també la bomba, els migcampistes que no en donàvem un ral estan aguantant al mig del camp, estan sent solvents, recuperen... Vaja, és un equip amb molt poques fissures. Gairebé us diria que la fissura més evident és Koundé,
i està jugant millor que aquesta temporada del Barça.
Bé, perquè aquí, clar, el Mundial dona per menys migdiades d'aquesta.
No, però és veritat, està jugant bé, correcte.
Sí, sí.
No és el Koundé de la temporada passada del Barça, però bé, correcte. Jo, si vols, m'anticipo a la pregunta. És molt, jo crec que ja era favorit abans de començar el Mundial, i ara és molt més favorit encara. O sigui, no veig una... Només... Realment, només a la selecció espanyola la veig amb possibilitats de guanyar França.
Jo com...
Bàsicament pel mig del camp d'Espanya.
Si
Ricard... el mig del camp d'Espanya funciona i toca la pilota, ja els hi pot fer mal.
A mi em passa com el Ricard. Una gran versió de la selecció espanyola jo crec que podria competir fins i tot de tu a tu, amb altres armes, però de tu a tu. Però el que jo li he vist a Espanya en aquest Mundial, de moment...
Sí, sí.
Com diria Messi, no les alcança, jo crec, però escolta, després, si Espanya passa avui, serà un partit a 90 minuts i s'haurà de veure.
No, és així. Jo crec que és l'única selecció que queda viva que li pot competir a tu és Espanya. Per estil de joc. Per estil de joc crec que és Espanya. Les altres també han patit més durant aquest Mundial.
Doncs a veure què passa en aquest Espanya-Bèlgica d'avui i... Quina de les dues seleccions s'enfronta a aquest papus francès a la semifinal de dimarts? Ja que el Ferran i la Gemma hi han dit la seva, a veure què dieu vosaltres. Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Creieu que França és la favorita indiscutible per guanyar el Mundial? Sí, ja ho era. Sí, m'han convençut. No.
Doncs mira, sí, ja ho era. 62%. Sí, m'ha convençut 14%. I no, 24%. Per tant, en principi, la gent ho tenia
molt clar,
molt clar que... França era la gran favorita. El Jordi, per exemple, diu ho és, ho era i ha demostrat que pot guanyar, tot i que esperem que no. El Biel diu jo em resistia a donar-los com a favorits, però després de veure com ahir van eliminar el Marroc aparentment sense trepitjar l'accelerador a fons, he claudicat. Ara bé, encara tinc l'esperança que tinguin un mal dia i algú altre, Anglaterra, Espanya o Argentina, els guanyin. El Macià diu tot i que no tinc cap simpatia per ells, m'han convençut, pensava que els faltava enmig del camp i dubtava de com podrien encaixar les individualitats a dalt, però la veritat és que ho han aconseguit. Crec que només un mal dia o un accident podria impedir que guanyin el Mundial. El David diu, per mi tenen 5 dels 10 millors davanters del moment, com per exemple Mbappé, Dembélé, Barcola, altres estan en altres seleccions, Messi, Kane, Haaland, Lamine Yamal i Vinícius, però ells són els que en tenen més. El Carles diu, pel que he vist fins avui, no sóc cap expert, Espanya, Anglaterra o Argentina. I l'Alfons diu, sí, clarament té el millor equip i també la millor banqueta, tot i que no sigui una victòria de la selecció francesa, seria una sorpresa. El més fluix d'aquesta selecció és l'entrenador, que és molt millorable.
Molt bé, doncs la nostra audiència també ho té clar. De fet, per l'enquesta ho tenia ja clar abans de començar el Mundial. Altres ens n'hem anat convencent a mesura que avançaven les rondes, tot i que és evident que un partit a 90 minuts o a 120 pot passar qualsevol cosa, però coincideixo que seria una gran sorpresa que França no acabi guanyant aquest Mundial. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Roger, ha sortit l'onze belga?
L'estic buscant i encara no.
D'acord, no, per saber si... No. Perquè ahir vaig sentir que De Bruyne, que ha estat suplent en els dos últims partits, potser entrava a l'equip titular. Seria realment sorprenent, tenint en compte que hem entrat en la dinàmica Kiel-Vaques Sagrades, però veurem que, vaja, que Rudi García també ha anat fent d'aquí i d'allà i podria ser perfectament que recuperés un dels seus jugadors més emblemàtics. A tot això, ens quedaran dos partits més de quarts per demà, eh?
Sí, demà a les 11 de la nit Noruega-Anglaterra i la matinada de dissabte, diumenge a les 3 juga l'Argentina de Messi, Argentina-Suïssa. D'aquí en sortirà l'altra semifinal, és l'altre costat del quadre, eh? Noruega-Anglaterra, d'una banda, i junt a aquests dos equips, doncs Argentina-Suïssa també.
Aquí veieu Anglaterra-Argentina o imagineu algun gir?
Argentina sí que la veig, tot i que no esperava que passés tants problemes a les últimes eliminatòries, però bé, sí que la veig. I Anglaterra-Noruega, aquí no ho veig tant. Sí, crec que Anglaterra és favorita, però Noruega ve amb dinàmica positiva i amb un Haaland descomunal. I estan davant de la seva gran oportunitat, o sigui, que no jugaven al Mundial des de, no sé, des de fa 28 anys.
28,
no?
Sí, sí.
I han arribat allà, han passat la fase de grups, van passant, Haaland marca gols, tampoc els hi fan tants, juguen bé, els que juguen, juguen bé i a més crec que és una selecció que la immensa majoria dels noruecs juguen a la Premier. Sí, és una selecció molt Anglaterra. O sigui,
sí, no, ja els va bé. Haaland deia, no, la pressió per ells. Que...
Sí, per això que serà un partit... Jo estic convençut que serà un partit competit.
Jo també ho crec.
És que torna a ser el tema, la importància de la mentalitat en la que arribes al partit, i a Noruega li ha anat molt bé no tenir la pressió en cap moment. Contra el Brasil no tenien la pressió, van fer un partidàs. Bé, van fer un partidàs, fins i tot alguna vegada renunciant a la pilota, i en les dues úniques arribades tenen un Haaland que es menja tothom, perquè es menja tothom, i pot també trobar porteria contra Anglaterra. I després, a l'altre costat, amb Argentina-Suïssa, Argentina crec que és superior, però per només un fet. En el moment que es remunten contra Egipte, quan ja per mi ja s'acomiadaven del Mundial, crec que és perquè encara tenen alguna cosa a dir.
Jo tinc curiositat per veure com actua aquest efecte miracle sobre la continuïtat de l'Argentina, perquè els dos partits d'eliminatòria, setzens i vuitens, la veritat és que són, sobretot el de setzens contra Cap Verd, però també estones el d'Egipte, costa veure Argentina repetint.
El de setzens, durant molts minuts, era Messi contra el món.
Sí. El d'Egipte és veritat que remunten al final, però abans Argentina té tantes o més ocasions que és a dir, no és un partit que fos un desastre fins al minut 75, però és veritat que no, van estar a punt d'anar al carrer.
I és una selecció que els centrals li estan salvant els marcadors fent gols a pilota aturada, però que defensivament és un desastre.
Sí, sí. Lo de Lisandro Martínez, jo no he vist una cosa igual sent titular a una selecció com Argentina.
Sí, sí, és molt, molt justet i el millor és que ell pensa que no.
Això, és, això passa molt.
No, jo crec que una gran virtut és ser conscient de les teves limitacions i és evident que no és el cas. A veure com ho veu tot plegat la nostra firma d'avui.
La firma.
Avui ens visita, ens acompanya la Laia Codina, jugadora del West Ham. Hola, Laia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mira, començaré per ordre cronològic per ahir.
Vinga.
Aquesta França t'imposa tant respecte com aquí a la taula o li veus alguna fissura?
No, no, jo crec que ho vaig dir des d'un principi, que jo ja veia una França favorita i ahir pensava, ostres, no sé si és que Marroc està malament o França està molt bé, però jo crec que França ara mateix és molt superior físicament, tècnicament i bastant clara favorita.
Hem perdut un micromoment la Laia Codina, però crec que ja l'hem recuperat. Sí, sí, perfecte. Et pregunto, per ordre cronològic, pel partit d'avui. Espanya-Bèlgica, en teoria, la condició de favorita d'Espanya és clara. T'ha cridat l'atenció això de Pedri a l'11?
Una mica, la veritat. Una mica. Però, bueno, entenc que també és veritat que Pedri no està en el seu millor moment i a vegades, si com a jugador, si saps que no estàs en el teu millor moment, a vegades és millor, doncs mira, tu, m'agafo, encara que no ens agradi, però m'agafo un partit des de la banqueta, entro un minut 60 o quan em necessiti i després fas el millor partit. I després la gent començarà, ostres, potser hauria de començar de titular, però és que a vegades començar des de la banqueta li pot donar alguna cosa més a Espanya i en el mateix Pedri, crec que també en el mateix Pedri, encara potser que ara mateix estigui pensant, hòstia, quina merda, començar des de la banqueta, crec que pot ser algo molt positiu. També crec que Espanya, és a dir, avui és favorita, però jo ja vaig dir, necessito veure alguna cosa més d'Espanya perquè em vegi que pot ser una clara favorita, perquè ara mateix no la veig.
Sí, sí, amb això els experts coincidiu. Abans el Ricard Torquemada deia una cosa similar i la Laia Codina necessita un pas endavant d'Espanya per considerar-la a l'altura d'aquesta França, que ara mateix sembla inabordable. Dels partits de quarts de demà, Noruega, Anglaterra, Argentina, Suïssa, veus a venir, intueixes alguna cosa que no sigui Anglaterra, Argentina, semifinals?
Evidentment, tots creiem que haurien de ser les semifinals Argentina-Anglaterra, però és que jo veig en Noruega ara mateix que, ostres, crec que ja serà una selecció difícil de batre, la veritat. No veig Anglaterra, ja vaig dir, no veig Anglaterra fluida, no la veig bé, i en canvi veig una Noruega com a equip molt consolidada, sense pilota, saben patir, quan han d'atacar saben posar també la pausa amb Odegaard, crec que en aquest sentit enllaça molt bé les transicions, sap quan posar pausa i sap quan no. I per tant, jo, encara que m'agradaria veure un Anglaterra a les semifinals perquè se m'agrada que estic a Anglaterra i crec que estaria xulo de viure-ho, però crec que Noruega, jo apostaria per Noruega ara mateix.
Molt bé.
I després a l'altre, Argentina-Suïssa, jo també crec que patiran. Suïssa seria una sorpresa, però tampoc em sorprendria,
Sí, sí, no.
No em sorprendria, la veritat.
Suïssa ja ens va ensenyar en la ronda anterior que pot avorrir el més pintat, com en aquest cas Colòmbia.
Argentina, com estàveu dient, per mi defensivament, les transicions que els hi fan l'altre dia... Bueno, ja veus, quan perd la pilota... Bueno, el segon gol crec que és el segon que ve d'un córner, que com defensen aquella transició... Per mi és... Són bàsics defensius que una selecció no es pot permetre. I si no ho corregeixen, a nivell en transicions, Argentina pateix molt defensivament.
Jo crec que ja ho va intentar corregir Scaloni situant Paredes com a tapa al mig del camp, però justament el dia que va començar Paredes de titular va ser el dia que van navegar
més. Sí.
Veurem si demà contra Suïssa passa menys. Laia, dius que la setmana vinent ja seràs a Anglaterra. Entenc que ja toca pretemporada,
Dilluns ja comença...
Oh. Ara sí que em fa l'efecte que l'hem perduda. Laia? No. A veure si la, si la podem recuperar, perquè li volia fer una pregunta sobre una de les notícies de la setmana. La tenim. Laia, ets per aquí, eh?
Sí, sí, sóc per aquí.
Aprofito per preguntar-te, tu has estat un dels moviments de mercat aquest estiu, has deixat l'Arsenal i has fitxat pel West Ham, però el gran moviment d'aquesta setmana és la confirmació d'Alexia al London City. Tu esperaves, t'encaixa...
Sí, sí, m'ho esperava una mica, s'ho tenia calladet, però alguna cosa intuïa. I res, i tinc ganes de veure-la per Londres, per com encaixa a la Lliga, també. Crec que és un repte que la motiva molt, i a més coneixent-la, i a més n'hem parlat, hem parlat de la Lliga. I tinguent un Mundial l'any que ve, crec que és un repte que li pot anar bé, tant en ella com mirant per mi a la selecció. Segur que portarà coses noves i també com a futbolista, bueno, doncs és un creixement que tens també ja no només a nivell futbolístic, també a nivell personal, i crec que pot ser algo molt positiu per ella.
Diu que vol guanyar, no ho tindrà fàcil amb el London, que està construint de cara al futur, però de manera imminent no sembla que hagi de ser favorites.
Sí, fàcil no ho tindrà. Jo crec que ara mateix Arsenal és el favorit a guanyar la Lliga, sincerament, però aquella Lliga ara mateix crec que hi ha molts moviments, hi haurà molts moviments l'any que ve la classificació, i potser la Lliga no, el London City no la guanyarà, però bueno, també hi ha altres copes, hi ha la Copa de la Lliga, hi ha la, bueno, ja sabeu que a Anglaterra hi ha bastantes copes, i ara mateix jo crec que ha de ser un candidat a guanyar almenys algun títol domèstic.
Doncs l'Alexia Putellas, que s'estrenarà la temporada vinent a la Lliga Anglesa, una Lliga que ja coneix sobradament i perfectament la nostra firma d'avui, la Laia Codina. Laia, gràcies, esperem aquest últim cap de setmana de llibertat i que vagi bé l'inici de la pretemporada.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Doncs amb la Laia Codina, que tanquem el bloc mundialista. Arbo, ets per aquí?
Sí, 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 sóc aquí, i tenim 11 de Bèlgica, sí que juga De Bruyne, eh? Juga Kevin De Bruyne, Courtois a la porteria, Castany, Mejele, Ngoi, De Kuyper, mig al camp Tielemans, De Bruyne, Raskin, i al davant Doku, De Ketelaer i Trossard.
És a dir, que tornen totes les vaques sagrades, Doku, De Bruyne, els que s'havia carregat...
Es va carregar el dia que estaven eliminats.
Han acabat tornant. Trossard ha saltat o l'has dit?
Trossard, sí, sí, no, l'he dit i es manté.
Per tant, el que salta perquè entri Doku és Luke Bacchio, que era, sí, va jugar com a extrem durant l'altre dia. Bé, doncs a veure com...
I Lukaku segueix com a revulsiu.
Mira, exacte. Sí, havíem elogiat amb el Torquemada aquesta revolució de Rudi García, i bé, el dia que... Jo... Després veurem com va el partit, però la sensació és que ha dit, si m'han d'eliminar, que m'eliminin amb els bons i a mi que em registrin. Roger, si no hi ha res de nou abans del final del Tot Costa, gràcies, una abraçada.
Molt bé, que vagi bé.
Farem una pausa i obrim plana Barça. Compte que ve la Laia Tudela amb un mini Barça reservat. Ara venim.
Tot Costa.
Quina calor. Vens a l'aigua?
No, em quedo la tovallola. És que... Estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
Ja, això passa.
Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tot a la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugis climàtics o al telèfon 010.
Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Un altre cop el teu amic al nostre sofà llit.
Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre amb Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
Per què es mata? Perquè existeix la maldat. Perquè existeix l'egoisme.
La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Perquè no controlem a vegades les emocions.
De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
Comencem.
Xavier Cerdà, Maripau Huguet i el mag Harry Merlin Piper a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són 3:15 del vespre. Ja tenim Yannick Sinner parlant a la central de l'All England Club de Londres. Acaba de superar en 3 sets a Novak Djokovic i, per tant, la final prevista aquest diumenge al migdia entre el número 1 italià, Yannick Sinner, i l'alemany Zverev. Veurem si Sinner continua la seva, vaja, crec que és, ara parlo de memòria, si és vigent campió. L'any passat va guanyar a Wimbledon i, per tant, si és capaç de retenir el títol, o és Zverev, en una, això sí que seria una sorpresa majúscula, guanya dos grans slams de manera consecutiva després d'haver esperat tota una vida per guanyar-ne un. Això per una banda. Per l'altra, escolteu això. Doncs no escolteu això. Us volia fer escoltar les primeres paraules de Mourinho com a entrenador del Madrid. És veritat que va concedir una entrevista a una revista, sí, però avui era el primer dia de feina de Mourinho. És igual, no et preocupis, Sam, perquè tampoc no deia res. El titular és: vinc a treballar pel Madrid i no al Madrid. Us fa il·lusió el retorn de Mourinho?
A mi gens perquè veient com estic veient els últims mesos a Florentino Pérez, si ara s'afegeix a sobre José Mourinho, veig una temporada que serà un acoso i derribo a Hansi Flick i a Laporta i al Barça, però sobretot a Hansi Flick, i fa molta mandra. Ho vam viure fa uns quants anys, ja fa anys, ja ho teníem pràcticament oblidat, i ara fa molta mandra, perquè és que veig venir cada roda de premsa Negreira, i sí, etcètera.
Va, però de moment està molt gent, mira.
És com una missió, no és com estar ahora preocupado con mí mismo, preocupado si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
Mira, estereopressió i tot.
És la música de fons, jo crec que romantitza, sí, una mica
el piano ajuda, però...
La primera vegada, recordem que Florentino el fitxa després que ell elimina el Barça.
Sí, sí.
I el fitxa per destruir el Barça de Guardiola, i ara l'ha fitxat per destruir el Barça de Flick.
Venia de fer un triplet, ara ve de guanyar una etiqueta de més del món.
No, però el que dic és que el va fitxar per destruir el Barça de Guardiola i ara el fitxa per destruir el Barça de Flick.
Sí, sí,
i per controlar una mica el vestidor que el té com el té. Jo crec que, o sigui, coincideixo evidentment amb el Ferran, de que és una... O sigui, fa mandra, però jo a Mourinho no l'he viscut com a periodista. Llavors,
tu passaràs
em fa una mica d'il·lusió.
Molt bé, doncs te la regalem tota. Tu mateixa, ja en tornarem a parlar d'aquí un any.
D'aquí dos mesos.
Jo vaig viure in situ el dia històric amb vaig estar a la primera roda de premsa de José Mourinho a Valdebebas de Pep és l'únic que critica els aciertos de los árbitros, i després la
resposta
de Guardiola, i aquell dia no s'oblidarà mai.
Molt bé, doncs tant de bo que no n'haguem de viure gaires com aquells, perquè l'atenció era innecessària, però és probable que Mourinho, que a sobre diu que no es preocupa molt de què ha de guanyar i què no, després de dos anys en blanc al Madrid, és un missatge que sorprèn. Parlant de coses que sorprenen. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Jordi, com estem? Bona tarda.
A veure, que havíem estat parlant de la planificació del Barça de bàsquet. És veritat que en les últimes setmanes s'havien escapat alguns jugadors que semblava que el Barça tenia a punt de tancar, i finalment no. Però ara, informació de TV3 d'ahir nit, estem davant d'un cas de jugador que ja estava fitxat i que no arribarà ni tan sols a ser anunciat.
Sí, sí, Moses Wright. Tu te'n recordes que el dilluns, quan et vaig dir que Galbiati no seguiria, ja et vaig dir que hi havia dos jugadors que podien estar al mercat, que era el Moses Wright i el Toko Shengelia, perquè pertanyien a la mateixa agència de representants que Galbiati. El Barça, amb la decisió de prescindir de Galbiati, va fer enfadar molt aquesta agència, perquè ja no és el primer cop. Amb Mario Ezonja ja va passar. El Barça tenia Ezonja fitxat i es va desdir. I van haver, doncs, de pactar un preu per no arribar a judici. I en aquest cas, doncs, el Barça torna una altra vegada a desdir-se la mateixa agència i, evidentment, doncs, no només és que l'agència estigui molesta i que, doncs, decideixi pujar aquests jugadors al mercat, sinó que entre els jugadors, entre el, diguem-ne, el sector, ja es parla malament del Barça i d'un club que està fent coses molt estranyes amb el bàsquet els últims anys. I Moses Wright, doncs, paga la seva clàusula, uns 900.000 euros, i marxarà a Milà.
Clar, s'entén que el Barça no en dirà res perquè tampoc no l'ha arribat a anunciar oficialment, no?
No.
Cobrarem els 900.000 euros i endavant.
Sí, exactament, ara, sense ser presentat.
No sé si m'equivoco, però semblava una pedra gairebé angular del projecte. No sé si el jugador més important, però...
Sí. Era aquest. Per mi el fitxatge estrella aquesta pretemporada no era el de Mike James, era el de Moses Wright, perquè ha sigut un dels millors pivots de l'Eurolliga, potser un dels tres millors pivots de l'Eurolliga, a un preu, doncs, assumible, diguem-ne, d'estrella, però no desmarxat com Mirotić o com altres jugadors. 1,7 milions per temporada són diners, però és que havia de ser l'estrella, una de les dues, tres estrelles de l'equip, i evidentment això està per sota del que cobrava Billy Hernán Gómez, per exemple. I per tant, doncs, era un gran jugador, la veritat és que sí, i tria marxar a Milà.
Doncs les setmanes...
I espera't amb Shengelia, que també està al mercat, tot i que, evidentment, doncs, si algú ve i paga la clàusula, se n'anirà, i si no, no. Però esperem que sigui l'últim Moses Wright.
Sí, ho he dit com una broma, que Joel Parra, que s'ha anunciat avui la renovació, potser jugarà sol la temporada vinent al Palau, però bé, de moment la cosa no invita a un altre tipus de reflexió, perquè el Barça no ha anunciat cap fitxatge, i fins i tot els que tenia tancats li foten el camp abans de presentar-los. Bé, no té entrenador, no té de manera oficial mànager, en fi, jo crec que és difícil, com deia l'Ernest, oferir una imatge pitjor entre el sector, i això al final s'acaba pagant. A veure si som capaços de redreçar-ho. Ernest, alguna cosa més? Crec que hem perdut l'Ernest. Vinga, ara ja tenim la Laia Tudel per aquí. La Laia Tudel i l'organet més famós de Catalunya, ara de vacances, però avui la Laia ha insistit molt. Hola, Laia, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
En fer un mini Barça reservat amb dues qüestions. La primera, sí. On anirà a parar, que ha estat un dels leitmotifs de la temporada al Barça reservat, les famoses samarretes de producció pròpia que el Barça va fer pel 125è aniversari, quan ens vam vendre la moto aquella que no firmaríem amb Nike i que tindríem samarretes amb marca pròpia, van quedar en un magatzem i ara la Laia sap on acabaran.
A veure, és amb què, diríem, la proposta més ferma amb què està treballant el club per treure-li algun profit a aquestes samarretes. Recordareu que una de les opcions era regalar-les als socis, que aquí ens vam emocionar uns quants, vam dir quina iniciativa més bona. Bé, aquesta, doncs, finalment ha quedat descartada i vam dir que la que prenia més força era la proposta que tenien de treure algun rèdit d'aquestes samarretes, és a dir, comercialitzar-les, vendre-les. Però aquí és cert que topava amb els interessos de Nike, que semblava que fos complicat que el Barça pogués vendre unes samarretes de marca pròpia si tenia un acord amb Nike, i era Nike qui comercialitzava oficialment les seves samarretes. Bé, doncs la proposta amb què està treballant el Barça és, efectivament, de comercialitzar aquestes samarretes de marca pròpia. Com? Doncs ho farà. Primer, està buscant un distribuïdor que l'ajudi a distribuir aquestes samarretes de marca pròpia en mercats on Nike no tingui mercat. És a dir, en mercats on Nike no vengui samarretes o que no siguin competència de Nike. I això són, és cert, països molt determinats. Evidentment, no estem parlant d'Estats Units, per exemple, aquí no es podrien comercialitzar, però sí que en països del continent africà, per exemple. Aquesta és una de les sortides que el Barça té sobre la taula per poder distribuir aquestes samarretes, que evidentment serien a un preu molt més barat. Des del Barça doncs consideren que, per exemple, és una manera de facilitar persones que evidentment no poden accedir a una samarreta per 120 euros, una samarreta oficial del Barça, però en canvi sí que en podran tenir una, i de molt especial, per uns 25 o 30 euros. És una iniciativa que un cop es tanqués hauria de tenir l'okay, l'aprovació de Nike, però aquí sí que el Barça sap que perfectament és compatible i que això ho podrien tirar endavant en cas que finalment doncs, es trobi el distribuïdor i que s'acabi de tancar aquesta proposta.
Ja estic veient expedicions de col·leccionistes a terreny africà a intentar comprar, a més per el mòdic preu de 25 ecus, una samarreta històrica.
Tan especial per tot, i tan
per,
única.
Perquè ha quedat inèdita, perquè era commemorativa.
Cap a Nigèria. Jo ja aniria,
per exemple, o a Gabon. Sí, sí. Països que coneixem perfectament. Laia, vaig tan malament de temps que ho farem en dos capítols. Avui el capítol samarreta i em guardo el capítol B per la setmana vinent.
D'acord, però deixa'm dir una cosa molt ràpid que no s'ha reservat.
Ah, digues, digues.
De Dejemi, que l'acord està ja amb el Borussia molt, molt avançat, que l'operació està en els últims serrells, que es diria, acabant de tancar-se aquest acord amb el Borussia Dortmund, que les xifres amb què s'està parlant no era de 20 milions que dèiem aquella primera oferta, ha pujat, però molt poc, estem parlant d'uns 22 milions fixos més 7 milions més en variables, que estarien relacionades aquestes variables a assoliments de títols, i a partir d'aquí, com us podeu imaginar, l'acord, com que ja es troba en aquest tram final, és a prop de tancar-se i, per tant, Adeyemi és a prop de convertir-se en nou jugador del Barça, i des del club ja doncs, fins i tot compten que es pugui incorporar a la pretemporada del Barça. Comença dilluns que ve, dilluns potser és massa precipitat, però vaja, la setmana que ve potser serà quan es tanqui ja el nou fitxatge del Barça.
Doncs mira, per la via ràpida no és oficial, no és definitiu, però a diferència del bàsquet, aquí sí que podeu donar per fet que Adeyemi jugarà al Barça. Necessito gairebé que sigui en monosíl·lab. Esteu il·lusionats amb la contractació d'Adeyemi?
Fa anys m'agradava. L'he vist poc últimament i per rematar crec que hi ha alguna cosa que se'ns escapa, que potser que vegin que Rafinha marxa aquesta temporada.
Il·lusionada perquè el coneix Hansi Flick. Estic d'aquí, endavant.
El que digui Flick sempre és una resposta que ens convenç. Laia, gràcies!
Adéu.
I gràcies també a la Gemma Mallorca i al Ferran Correas.
A tu, Jordi.
Bona tarda.
El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Avui no ha guanyat Pogacar.
No, perquè era una etapa que s'havia de resoldre l'esprint. A més a més, de fet, el propi Pogacar, després del dia de l'etapa d'avui, ha reconegut que tothom li pesaven les cames després del que van viure ahir. És a dir, que avui ja estava escrit que havia de ser una etapa més tranquil·la, estava dissenyada per resoldre's a l'esprint. Ha estat un esprint bonic, un punt caòtic, molt nerviós, i l'ha guanyat Tim Merlier. Quan guanya Tim Merlier a l'esprint, sempre acostuma a ser bonic. S'ha imposat per davant de Barenskiol, de Girmay i Canter i Jasper Philipsen. És a dir, que els principals esprinters. Demà etapa més trencada, amb dos ports de quarta, però que també té molts números de resoldre's a l'esprint.
Així, a la proximitat, alguna etapa que haguem de parar al món?
No, ara no. Ara en venen dues de tranquil·les. Després ve la jornada de descans i a partir de la setmana que ve ja en parlarem, perquè ve el Massís Central. T'he dit dues de tranquil·les que no són d'alta muntanya, eh? Demà aquesta que t'explicava, i demà passat sí que més escarpada, però vaja, en principi no s'aturarà el món.
Doncs no s'aturarà el món, però evidentment l'Isaac Vilalta n'estarà pendent i al Tot Gira tindreu puntual informació com cada dia de la setmana aquí al Tot Costa d'aquesta edició del Tour de França que està virtualment sentenciada des d'ahir. Isaac, gràcies.
Una abraçada.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
Minut i mig i les 8 abans d'acabar. Dir-vos que Marc Márquez, o recordar-vos en aquest cas, ha estat el més ràpid a la primera jornada d'entrenaments a Sachsenring i que, per tant, demà s'estalvia la Q1, va directament a la Q2 i, a més, demà a partir de les 3 la cursa sprint amb la narració a l'Univers MotoGP amb el Damià Aguilar. Això pel que fa a les motos, pel que fa al futbol, falta una hora mal comptada perquè arrenqui aquest Espanya-Bèlgica el segon partit dels quarts de final del Mundial, i ja us ha explicat el Roger Arbusà des de Los Angeles que la selecció espanyola, la gran notícia de l'alineació és que Pedri és suplent i, per tant, entra en el seu lloc Fabián al mig del camp. Per tant, el Barça conserva Cubarsí, Lamin Yamal i... qui més? I Olmo a l'alineació de De La Fuente. A Bèlgica sorprèn que Rudi García ha retornat la titularitat a les vaques sagrades, a Doku i a De Bruyne. I acabem aquí, gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb l'Aina Grau a la producció, el Sam Silva al piano, amb la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres, per ser, i ens retrobem divendres. President, que s'ha encarregat a Pedri.
Aquests set ciències, aquests mestre tites que donen lliçons,